Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música. A Ràdio Estel, tocs de cultura.
Sorprenent. He estat molta estona intentant trobar la paraula. I ara que l'he dita, encara em sembla que fa curt. De quina manera podem qualificar la persona protagonista d'aquest Tocs de Cultura? Doncs com a mínim sorprenent, inqualificable potser també, imprevisible, espontània, única. No m'estic passant. De fet, vaig curt, si heu de comparar el que estic dient amb el que diu la crítica d'ella des de fa molts anys. Bé, tampoc tants, perquè en té 30 i pocs o 30. Yuha Wang, o Wang Yuha, suposo que més o menys es diu així en xinès, que és el seu idioma natal, el seu país d'origen. La pianista superstar, per dir-lo, eh? Tampoc se m'acut una altra manera de qualificar-la. De fet, ella i uns quants xinesos més que han aparegut de manera pirotècnica en els últims anys, en l'última dècada al seu país, a la Xina, la crítica mundial els ha qualificat de tot, de Dream Team, de All Stars, de tot el que vulguis imaginar-te. És la pianista Yuha Wang, que ve, per això està aquí, el dilluns 20 de març, això ja està aquí, a 8:45 del vespre al Palau de la Música Catalana. Ara tornarem a la senyoreta Wang, que a més, diguéssim que té un aspecte molt de senyoreta, per dir-ho així. Una de les seves peculiaritats és que acostuma a vestir faldilles o vestits molt curts i diu que ella no té edat per portar faldilles llargues, cosa que sorprèn en una sala de concert al primer moment. Després te n'oblides perquè la sents tocar i ella d'alguna manera desapareix. Però les coses són així. Però parlem una mica del programa perquè anem sentint música i sense presentar, sense que ningú sàpiga de què ve. Hem començat amb les Drei Klavierstücke, les tres peces per piano Deutsch 946 de Schubert, i que he volgut dir en el seu títol original perquè tenen una certa gràcia i una relació amb la peça que estem sentint ara. I és que Schubert les va deixar sense títol, o sigui, no sé, a mi em passen aquestes coses, em pensava que els senyors compositors seriosos no ho feien, però jo me n'oblido, i ells va deixar tres peces per piano sense títol, i les hi va batejar el senyor Johannes Brahms, que és precisament l'autor d'aquesta peça que estem sentint de fons, les variacions i fugues sobre un tema de Händel. Mira, tercer link, eh? Schubert, Brahms, Händel. Aquestes 25 variacions i una fuga sobre el tema de Händel en si major, opus 24. L'última peça, hi ha tres peces en aquest recital de Yuha Wang, doncs ni més ni menys que l'home que va tenir a bé d'honorar els Països Catalans visitant i estant-se a la Cartoixa de Valldemossa. Aquesta peça, el preludi, opus 28, número 15, en re bemoll menor, de Frédéric Chopin. Una peça amb un munt d'història al darrere. A vegades, bé, penso que Déu-n'hi-do els musicòlegs, d'alguna manera, amb perdó, amb perdó, molt de perdó, sisplau, s'assemblen una mica a un determinat tipus de premsa que es fa avui en dia, perquè, clar, rasquen i rasquen sobre coses que tenen només vagues. Ho dic perquè aquest Preludi Opus 28 s'han escrit molt a través d'una història de les memòries que va escriure el seu fill, en la que deia que la seva mare, George Sand, va tornar a casa, es va trobar Chopin adormit, hi havia una tempesta. Bé, relacionen tot això amb la música d'aquest Preludi Opus 28, perquè n'han dit la gota d'aigua, no? Però hi ha un lava moll que es va repetint amb insistència de gota d'aigua i que va sonant al llarg de tot el... I vosaltres us faríeu creus, de fet, us en podeu fer si comenceu a remenar, que això és fàcil ara, sobretot amb internet, de trobar la quantitat de coses que han estat escrites sobre la coincidència o no de la història de la senyora George Sand, si feia referència a aquesta peça o no, l'emprenyamenta directament, ho he de dir així, que va agafar Chopin, perquè ell no imitava els sons de la música, recreava, ja ho sabeu, d'una manera molt diferent, estats d'ànim a partir de la música, però no recreava, no imitava el so de la natura. Bé, històries del Preludi. En qualsevol cas, aquesta noia desconcertant, que pertany a una generació de pianistes, d'artistes japonesos, xinesos, increïbles, que ella nega amb insistència pertany a cap generació i que no vol tenir cap adscripció amb ningú, que es vol considerar com una persona solitària, sola, a considerar allunyada de tothom. I moltes coses més que podeu trobar també a qualsevol revista de la música, internet, els diaris, etc. I que es diu Yuhan Wang, i que omple tots els auditoris del món només proposar-s'ho i dir-ho, és el Palau de la Música Catalana, avui dilluns 20 de març, a 9:15 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
We've got 2/3 of the Silver Thread Trio here. T. Lund from the deep south of Scandinavia on bass. And Steve Shelley holding it all down. Town.
Aquest és, hauríem dit fins fa poc temps, en estat pur, el senyor Hope Gelb, un home autoqualificat i qualificat per la crítica unànimament com surrealista d'Arizona. Ho dic, remarcant les síl·labes, perquè sembla que tothom està d'acord. Aquesta era l'única manera de qualificar-lo. I dic que hauríem dit que era en estat pur, aquest Hope Gelb, perquè ara ha fet un autèntic metamorfosi inesperada del tot, inusitada, i s'ha convertit en un crooner, l'estil de Dean Martin, Frank Sinatra, o... Bé, no sé si s'hi ha convertit. En qualsevol cas, ha fet un disc que jo ho sento, torno a repetir el mateix adjectiu, no m'agrada repetir-me, però és sorprenent, que es diu Future Standards. En qualsevol cas, el que, perdó, sí que és indubtable, és que Standards segur, perquè són temes estàndards de tota la vida que hauria cantat o que hauria posat en qualsevol recital Frank Sinatra. I, per sorpresa de propis i estranys, a més, ha estat genialment acollit per la seva trup de seguidors, per la crítica i per tothom. Que és, jo crec que de tot aquest fenomen és la part que més em sorprèn, perquè normalment, no?, quan amb un artista que està encasellat en una cosa que es diu surrealisme d'Arizona, semblaria ser que els fans no haurien d'estar gaire oberts a escoltar una versió de Frank Sinatra, però noi, s'han entusiasmat tots. Evidentment no us parlo perquè sí de Hope Girl, sinó que ell, amb la seva formació de trio, de fet, l'espectacle, el recital, el concert es titula Hope Girl Piano Trio, en el marc d'allò que se'n diu Festival del Mil·lenni, serà aquí a Barcelona dimecres 22 de març a les 9 del vespre, en un marc que jo crec que fa joc, precisament perquè no se sap quin marc és, per quina música ni res, però en tota aquesta mena d'artista metamorfòsic. I és el Molino, o sigui, així de clar. Hope Gelb, el surrealista, convertit en crooner, ve a cantar a Barcelona al Molino. O sigui que un altre potser sorprendria molt, però enmig de tota aquesta transformació de la que estem parlant, suposo que la cosa, d'alguna manera estranya, quadra. Cliffs appear only meant to ponder. Roads down there are built for you to wander. Go ahead and leave the one you're fond of. Bring them home a big old pile of wonder. 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 En qualsevol cas, i amb la mà al cor, és cert, una de les coses en la que insisteix unànimament tota la crítica, els reportatges i tot el que podem trobar a la premsa, tot el que s'ha publicat i es publica fins ara d'aquest nou Hope Gelb, i és que el seu esperit hi és, malgrat que tu sents una cançó que dius, mira, un estàndard del 1950 no sé què, i que jo l'havia sentit a Dean Martin, doncs no pots negar que és Hope Gelb qui el canta. I a més, s'ha permès un altre, diguéssim, luxe, que és d'arrel Gelb, d'arrel pròpia, intensament personal seva, que és mantenir un toc d'extravagància en les lletres. Agafa lletres i, bé, hi posa, doncs, com diria jo, coses a vegades absurdes, a vegades impensades, la majoria de vegades impensades, que són totalment de la collita d'aquest senyor d'Arizona, que a més fins ara, i dic fins ara perquè la cosa a partir d'aquest moment és incerta, liderava una banda amb cert predicament, sobretot als Estats Units, es deia, es diu Giant Sand, de fet, es diu ningú no l'ha enterrada, es diu Giant Sand, amb molts seguidors, amb èxits a determinades llistes i tal, que no sabem què passarà, de moment està parada, no sabem si continuarà endavant o no. En qualsevol cas, que ho sapigueu, aquest home, que ha fet un canvi funambulístic, un triple mortal del que venia fent el que fa ara, ve a presentar-ho. Es diu Future Standards, el CD, que ja el podeu trobar al mercat, per si us interessa xafardejar. Ja sabeu que per Spotify i així és gratis, i per xafardejar no passa res. I ho presentarà, com dèiem, com us hem dit al principi, al Molino, en el marc del festival. El Festival del Mil·lenni, dèiem, dimecres 22 de març a les 9 del vespre. Hogel, Piano Trio.
There's a lot of people out there having a hard time tonight. There are whispers of revolution. There are shouts of hang on tight. There's a lot of crippled hearts out there now. Some will never mend. We've been losing our patience. Losing too many men. Some are saying it's the end times. Some are saying it's all just begun. Some are running to the churches. Some are running to the gun. Some are saying it's Nostradamus. Some are swearing by salvation. Some are just reading Revelation.
Ara, un altre toc de cultura.
És la guitarra de Steve Hackett. I en aquest moment, sense que la ràdio encara tingui retorn, puc sentir perfectament cors de gent que la butxaren, cors de gent que criden a favor, d'altres que s'entusiasmen i d'altres que es fan el desentès i arrufen el nas amb una displicència increïble. És tot això el que passa. És un fenomen que jo diria que s'extén a tot l'univers, no paral·lel, sinó a l'estela que ha deixat o que va deixar, no se sap mai si tornaran a ajuntar-se, ni qui s'ajuntarà amb aquest nom, Genesis. Steve Hackett va ser part de Genesis. Ja sabeu, la banda de Peter Gabriel, Phil Collins, etc etc etc. I ho dic així perquè Genesis, en realitat, podrien omplir un minibús, no? Entre gent que ha entrat, ha sortit, ho ha deixat, gent que ha sovintejat el solitari amb el grup, gent que després n'ha dit festes, gent que continua intentant reagrupar-se. Això ha estat l'univers Genesis. I realment Steve Hackett, amb la seva guitarra, han estat una part, jo diria que substancial i important, d'aquest grup de, originalment, art rock britànic, londinenc, per ser més exactes, que va tenir, doncs, muntanyes i muntanyes de seguidors i que va saber crear i recollir els èxits d'uns quants discos realment d'una acollida espectacular entre el públic. Bé, Steve Hackett, que és el senyor que estem sentint de fons, és un dels membres d'aquest ex-Genesis, o encara Genesis, n'hi ha molts que encara estan esperant, posant perdó, un Siri a no sé quins anys, que es tornin a reunir per fer un concert. Bé, no sé si parlar en present, en futur, en passat, em perdo bastant quan parlo de Genesis. Bé, Steve Hackett deia, ve a Barcelona, al marc d'un festival que el Comú dels Mortals, la veritat és que no hem sentit a parlar gaire, es diu Sweet Festival, és com a mínim eclèctic, que és una manera fina de dir de poti-poti, que està corrent fa mesos i durarà molts mesos més, així sovintejant espectacles de quan en quan, i en aquesta ocasió ve ni més ni menys que el Liceu. Això és dijous 23 de març a les 9 del vespre. I bé com Steve Hackett, deixeu-me recalcar això, perquè precisament fruit d'una mica d'aquesta mena de, com ho diríem, cosmopolitisme o mescla constant, work in progress, de la gent que ha passat per la caixa comuna de Genesis, Steve Hackett també ha tingut aventures de tot tipus. La més destacada de les quals, que per cert sembla que està abandonada del tot ja, és aquell grup que es va dir GTR, que co-liderava, tenia com a altra estrella rutilant Steve Howe, que com sabeu perfectament va ser membre de grups com Yes o d'Àsia també. Bé, i què fa Steve Hackett? Perquè evidentment també aquí hauríem de fer una parada i fonda, no? Perquè aquest home ha tafanejat pel pop, pel blues, per la música world, no? Per la música clàssica. Bé, doncs fa també un poti-poti, no ens enganyem. Els fans adeptes, melancònics i que enyoren Genesis de tota la manera tindran una dosi, evidentment. Jo personalment, i perdoneu-me, és una cosa molt personal, tinc la sensació que aquest home vol treballar molt, i això és el que fa. Fa moltíssims àlbums en solitari, intenta trobar sons nous, etc etc. Però necessita, d'alguna manera, o li agrada les dues coses en una barreja que no en sabria dir les parts, revisitar Genesis per aportar un nombre de fidels incondicionals que aniran a veure. O sigui que si aneu, trobareu moltes coses de Genesis. Ell ja ha avançat que farà temes de Wind and Wuthering, que tocarà els grans èxits de Musical Box i també alguns temes de Genesis que mai no havia interpretat abans, com ara Inside Out o Anyway. Però que sobretot ve per presentar cançons del seu nou àlbum. Poti-poti, bellugadissa, ball de noms, gent que entra i que surt, però no ens equivoquem, no ens equivoquem. Estem parlant de Steve Hackett, estem parlant d'un guitarrista que, malgrat aquesta mena de cosa que potser dita així de sobte i en 7 minuts pot semblar frívola, ha marcat molts músics, i no qualsevol. Hi ha gent com Eddie Van Halen o Brian May que han reconegut que la seva influència màxima ha estat aquest home, Steve Hackett, que, ho repeteixo una vegada més i última, serà al Liceu el 23 de març, dijous, a les 9 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
Oh, qué feliz iba el niño. Anduvo, anduvo, hasta que los árboles empezaron a escasear y era ya un erial, una tierra de rastrojos bajos y secos, y en medio una inhóspita colina redonda como una taza boca abajo. Se tomó el niño el trabajo de subir la ladera y cuando llegó a la cima, ¿qué vio? Ni la suerte, ni la muerte, ni las tablas del destino. Era solo una flor, pero tan decaída, tan marchita, que el niño se le acercó pese al cansancio.
Y como este niño... Perdoni'm, senyora Pilar, Pilar del Río, que és la que estem escoltint. Sí, la senyora del Nobel, José Saramago, que està recitant, l'estàvem sentint recitant, un poema del seu marit que es diu La flor más grande del mundo. Això és la primera peça d'un concert del qual us parlarem ara mateix, però comencem pel principi. Ja que hem començat això, que és la primera peça, que a més té una importància, diguéssim, jo diria que singular en el pes del concert, parlem-ne, perquè té molta història. Aquest poema de Saramago ha estat musicat, ni més ni menys, per Miliquito. Emilio Aragón, sí, aquest home polifacètic. Ja sé que quan diu, a ell li rebenten el fetge, quan li diuen, vostè és Miliquito, però no he pogut resistir la tentació. Emilio Aragón va musicar aquest poema i ho va fer per una molt bona iniciativa, que és la iniciativa Mosaico de Sonidos, un projecte que vincula l'Associació Espanyola d'Orquestes Sinfòniques i que pretén treballar, promoure els drets d'oportunitats a les persones amb discapacitat intel·lectual a través de la seva participació en activitats musicals. D'aquesta manera, persones d'aquestes, d'aquest col·lectiu, han estat i estan treballant amb diverses orquestres. Una de les orquestres adherides a aquest projecte Mosaico de Sonidos és, ni més ni menys, que la Simfònica del Vallès. I la Simfònica del Vallès ve al Palau de la Música Catalana i al final hi arribarem a la cosa, però és que clar, hi ha molts ítems i cap no es pot passar per alt. Ve, deia, al Palau de la Música Catalana dissabte 25 de març a les 7 del vespre en un concert que queda camuflat. Si vosaltres busqueu lo del Mosaico de Sonidos al Palau de la Música Catalana, ja em perdonaran, però els títols que posen els concerts, a mi no, mai no em pensa, dona-li un parell de voltes més. Es diu Concert per Piano de Chopin, però clar, sí que hi ha el concert per piano de Chopin, però hi ha aquesta cosa que més obre el programa i que jo crec que és com per destacar-la d'alguna manera amb un subtítol, amb alguna cosa, perquè aparegui i la gent vegi de què va la història. Jo crec que és prou important com per destacar-ho. En qualsevol cas que ho sapigueu, La flor más grande del mundo, del projecte Mosaico de Sonidos, música d'Emilio Aragón, poema de José Saramago, primera part d'aquest concert de dissabte al Palau. Aquesta presentació ens està quedant així una mica trencaclosques, perquè, clar, jo no vull deixar de dir les coses que em semblen realment molt importants. Acabem amb el que seria allò, la primera part o la portada del programa d'un concert, i és que això és Simfònica del Vallès, amb Ivan Martín al piano i amb la direcció de James Ross. Bé, tenim La flor más grande del mundo, projecte Mosaico de Sonidos, per començar. Continuem amb la sinfonia número 3 de Salvador Brotons i segueix amb aquesta ja ens ho anem saltant, perquè tampoc tenim temps per tantes coses, amb això que estem escoltant ara, que és el concert per piano número 2, opus 21 de Frédéric Chopin. Concert d'aquest home polonès de cap a peus, però amb nom francesat i que va estar una temporada a Valldemossa, cosa que fa que a vegades tot es converteixi en una mena de núvol en el qual costa molt d'ubicar la gent. Amb el nom francesat, una cosa bastant típica, no només d'aquella època, sinó molt després. Jo vaig demanar una vegada a un polonès que em digués el nom de Chopin, i resulta que és una cosa que jo no sé reproduir, perquè, per desgràcia, el polonès ni una síl·laba. Una cosa similar a Chopin, una cosa així. O sigui que vas a Polònia, dius Chopin, i et diuen, perdó, 2:45. Molt bé. Dites aquestes collonades, com altra que també és de la meva collita absolutament pròpia, a mi sempre m'ha cridat l'atenció que un home que va dedicar la seva vida pràcticament intensament al piano, el que seria concerts per piano, pròpiament dits, en té dos només. Aquest és el segon, el número 2 en fa menor, opus 21. I després d'això, una última peça en aquest concert de la Simfònica del Vallès, que és Moldau, el Moldava. Una peça, aquest poema simfònic de Bedřich Smetana, el Moldava, que serà l'última d'aquest concert, titulat Concert per piano de Chopin, de la Simfònica del Vallès al Palau de la Música Catalana, dissabte, 25 de març a les 7 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
Sense lluna a la fosca d'aquell moll i un poc més tard a la fosca d'un bordell vàrem lliurar-nos a la nostra passió.
En Josep Tero és un músic, jo diria que molt destacat, un músic molt complet, a més, podria dir moltes coses de Josep Tero i totes en to positiu. Que jo, personalment, però vés a saber les meves cogitacions, quin abast tenen més enllà de mi, crec que poc, no? Però que, des del meu punt de vista, crec que va tenir la poca sort que han tingut tots els músics que van anar a néixer musicalment en això que es va denominar d'alguna manera la segona generació de la cançó, no? Perquè es va produir en aquest país aquella paradoxa, no? Que els músics de la cançó que vivien sota el règim dictatorial del general que tots coneixem van tenir un ressò, un públic, un etcètera substancial i vaja, una fama molt merescuda, evidentment, no? Però els que van néixer en això que d'alguna manera insisteixen a anomenar democràcia, que en principi és un període de més llibertat, penes i treballs. Josep Tero està en aquest grup de músics i fa uns treballs impecables, a vegades increïbles, i a més, habitualment en un terreny en el qual jo m'hi trobo molt a gust o m'agrada molt escoltar-ho, que és el de rescatar poetes, escriptors, gent de la Mediterrània i oblidar-se de fronteres, navegar i trobar inspiració a tot el que totes les ribes d'aquesta mar. El cas concret del que estem escoltant és exactament, ens porta exactament a Alexandria, que és el lloc on va néixer Konstantinos Kavafis. Jo crec que amb la música d'aquest disc, que evidentment és un disc relativament nou de Josep Tero, i de fet de Tero i de Maria Ferranturi, que és una de les primeres veus de la cançó grega i que l'acompanya i que ha participat en la creació d'aquest compacte o disc, enregistrament, digueu-li com vulguis. Dic que aquesta música ha passat com el vi, crec jo, que amb els esdeveniments de la darrera dècada a Grècia, aquesta mena de melangia helènica, perdoneu-me pel nom rimbombant que m'ha sortit ara mateix, però que és exactament així, ha agafat una dimensió, jo crec, molt més important. Fa pensar en moltes més coses. Bé, dit tot això, Josep Tero, anem al tall, vull dir, tot això era l'acompanyament, el tall és que Josep Tero presentarà Kavafis en concert, que així es diu el disc, que així es diu també els recitals que fa, en el marc del festival Bernà Sants, a l'Auditori Barrades, això és a l'Hospitalet de Llobregat. Ja sabeu, és aquella ciutat gairebé més gran de Barcelona que està aquí sota empenyent i tal. Bé, això és el dia 26 de març a les 7 del vespre.
el que ens resulta antipàtic, els qui són vulgars. Els irradia un magnetisme que sempre els desplau.
Evidentment, presentarem tota la gent que serà dalt de l'escenari aquest vespre, que us estàvem dient, el vespre del 26 de març. Mira, hi haurà en Josep Tero, evidentment, veu i guitarra, com sempre, Gemma Abrier, contrabaix i veu, jo, Gregori Ferrer, teclats, i Josep Travé, guitarres. Aquests seran els músics dalt de l'escenari de l'Auditori Barrades de l'Hospitalet per presentar aquest Cavafis en concert. Abans he intentat incidir una mica en aquest fet de que Josep Tero és un home que ha volgut donar tribut i que s'ha inspirat i que ha anat a buscar i que ha trobat com a font bàsica del seu treball les plomes de grans escriptors, de grans poetes. I així, amb la pluma i remenant una mica, no exagero ni molt menys, i ha musicat gent que d'altra banda podria haver quedat totalment oblidada, com Jordi Pere Cerdà amb el cap, o Josep Espunyes, o Carles Fages de Climent, o sense oblidar aquell espectacle musical sobre textos de l'escriptora Maria Àngels Anglada, que va fer les cançons mediterrànies de totes les cultures, que es deia Fronteres, o les balades del segle XII. En fi, aquest és Josep Tero. De fet, és una pena que necessiti carta de presentació per molta gent per la poca difusió, des del meu punt de vista i pel meu gust, que tenen actualment determinats músics. Però que sapigueu que diumenge 26 de març 2017, enguany, d'aquí un moment, a les 7 del vespre, que va fins en concert a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet de Llobregat.
Voldria aquest record poder-lo dir, però ja està apagat. És com no rel que en queda. D'encalès en els meus primers anys de joventut, voldria que en record poder-lo dir. Una pell que semblava feta de gessamí, aquella tarda d'agost, era gos. A penes ja recordo els ulls, eren en penso blaus, sí, blaus i tant. Un blau fosc de safir.
Tocs de Cultura.